Bon dia, Gansun. És Wait.
Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
Avui de lluç, ell era dijous Pasca, avui dia d'esta, no una valdran, més o d'hora. Era gent d'una que sé que avui tornaran en ta casa. Entre la resta, avui que hi dia de Sant Tornai, que didem, avui també que hi et dia mundial de medi ambient, amb aquest motiu, amb aquesta celebració, s'han publicat diversos estudis que alerten dels efectes nocius de la contaminació en la salut. Diden que viu en llocs on hi ha força partícules en suspensió contaminantes predispose a patir més asma, substitut en mainatges i adolescents. També que se multipliquen és al·lèrgies. Veiem aquests estudis, sé que en diden d'un de viu en llocs com a casa nostra, que m'haurà que no ho hem tanta contaminació, podríem dir, com en les grans ciutats, també és un cas d'asma i al·lèrgia, és que apareixen, veiem si han connexió o no. Avui, que comença també la setmana d'exàmens de selectivitat entre els alumnes de Dijous de Batxillerat. Serà condat de dimercles que arribaran aquests exàmens. I de l'altre costat, d'una serà la setmana en què, com a diríem, també s'agirem de començar aquestes converses d'ames, bailes, electes dels municipis aranesi que prendran possessió el pròxim 17 de juny a bailes que ja siguen des d'eleccions de passat 28 de mai. Això serà al llarg de la setmana. Més avui, en el programa, volem parlar d'un llibre que s'edita avui aquestes setmanes en darrer, miei de la campanya electoral, i una novel·la escrita per periodista David Marín, editat per Angle Editorial, que se basa en un AE d'un complicat que ha llegat força pugasera en casa nostra des de que en mes d'abril de 2020 apareixés mort Erus Cachú, que se d'empiu se sabec que siguec empuduat. I d'un dels resultes de tot això, tota allò qüestió de causes d'investigacions damunt judici que demore d'hivern, de quin moment encara no hi ha data de celebració. Escoltarem això que li ha explicat David Marín, l'autor d'aquest llibre, a nostra companya Sofia Cabanes, per cert, el llibre que se titula Moro-nos a la Vall d'Aran. Seguirem amb els podcasts, amb les converses amb la directora de l'Arxiu General d'Aran, Mari Pau Gómez, en tot parlar d'aquests 25 anys de l'Arxiu General d'Aran en Guan o aquesta setmana, en què se estejarà a finals de la setmana el Dia Mundial també dels Arxius. Avui d'en Mari Pau Gómez i un nou document serà et cincau en tot parlar d'un índex de privilegis de la Val d'Aran. En Motoraviat, en companyia de Xavi Gutiérrez, era agenda, completaran el programa d'avui i un fin de setmana que també ha hagut força activitat esportiva que vos anàrem rebre en banda al llarg de la setmana. Serem acompanyats al llarg d'aquests dies, a d'aquesta hora de 8 a 9 de matí, d'una que vos portarem a tota aquesta quantitat d'activitat de notícies restacada d'am et país. Ara, quan són es 8 i 4, primer de tot, veï què passa d'am et temps.
CaixaBank patrocina aquest espai.
I moment d'era predicció meteorològica, començam la setmana, l'AM encara d'am soleil, més a veure com se presenta d'empius d'estronades que hi ha hagut en la tarda, també aquests darrers dies. Gemma Puig.
Matí suau a primera hora cap a la Vall d'Aran, amb alguna boirina matinal, núvols que aniran augment altre cop i tornarem a tenir una tarda doncs, amb aquests ruixats o amb aquestes tronades. Localment poden ser intenses, repetiríem aquesta situació avui, demà, també de cara als propers dies, matins més estables, migdia càlids, però això sí, amb ruixats i tempestes de cara a la tarda.
Gràcies, Gemma Dunga, que seguirà ara a causa semblant a d'aquests dies en darrer. Temperatures a d'aquesta hora, avui 3 grats en Nautada, en sa seu van 2.200, 6 en Salardú, 7 en Bagergue, 8 en Arties, 10 en Viella, en Bussós, 12 nan en Pont de Suert, en Ribagorça, 17 nan en Lleida, en Tolosa, e 20 que nan en Barcelona.
En CaixaBank sabem com n'hi d'important sente que hi ha caucarrers a ton costat. Per això volem estar a prop ton. Sigues on sigues, hem d'acompanyar-te en tot el que importa. CaixaBank, tu i jo, nosati. CaixaBank, empresa col·laboradora d'Ed Mobile World Capital Barcelona.
Catalunya Informació. Explicar més a és, més important i de dia. Catalunya Informació. Directe ara notícia.
8 sí és de Maitín, com vos diem avui que volem parlar d'una E que encara és judicialment d'obert e d'una veirem sé que li ha explicat l'autor d'aquesta novel·la, aquesta obra que avui vos presentam a la nostra companya Sofia Cabanes. Sofia, bon dia.
Bon dia, José.
I una crònica apassionanta de Zets que en torneix genera mort de los Cachuatau. Se presenta i una nova novel·la escrita per jornalista David Marín. Se tracta, segons explicat et sonau tu en aquesta mesura, d'una crònica novel·lada sus et cas. Sofia, primer de tot, expliquem en xunyau qui ell era tu, qui ell David Marín.
Doncs David Marín, ell, un jornalista, escrivant, nascut en Barcelona en 1974, de moren les terres de Ponent des de 2008. En els darrers anys ha publicat 5 novel·les i un llibre de relats. El darrer, el llibre del que parlam avui, que porta per títol Mor un os a la Vall d'Aran, editat per Angle Editorial. Se tracta, com a ben dir dies, al principi d'un relat suset cas de l'empuduament de Rus Cachú, que apareixec mort el 9 d'abril de 2020. Li heu preguntat a Marín com a Ribeca d'aquesta història. Això és això que m'ho ha explicat.
He treballat durant més de 20 anys al diari El Punt Avui i els darrers anys portava la corresponsalia de la demarcació de Lleida, cosa que inclou també comarques i zones del Pirineu i la Vall d'Aran. Llavors, no he estat periodista jo de anar-hi cada dia a la Vall d'Aran, ni molt menys, però bueno, havia tingut aquest contacte, no?, de ser un dels corresponsals que de tant en tant havia de fer alguna notícia de la vall. Llavors, quan va passar aquest tema de Cachú, l'editorial Angle Editorial va proposar-me si podíem fer un llibre a partir d'aquest cas, mal, per intentar explicar-ho o per aproximar-nos d'alguna manera. Llavors, em va semblar una bona idea i em vaig posar una mica a interessar-me a investigar a veure què havia passat i com va anar la investigació i tot com s'ha desenvolupat el cas des del punt de vista, sobretot, més aviat d'investigació, no?, de policial, judicial, etc.
Per tant, Sofia, se tracta més d'una crònica periodística o ben ell un relat de ficció basat en els reals?
Doncs això és justament això de primer que li preguntarem. Rebrem bé que se tracta d'un cas judicialitzat. Marina assegura que se tracta d'una crònica novel·lada. Ella ha dit que explica els ets que s'han pogut verificar, més canvia els noms dels protagonistes per noms fictius. També ha creat situacions, recreat situacions acomodades donades que ha pogut artènyer, com a et mateix mos explicau.
Una crònica novel·lada. És a dir, jo he agafat els elements que periodísticament he investigat i llavors els he donat forma de novel·la, de ficció. ficcionada, no? Per exemple, jo no hi era, ni ningú, no? En el moment en què l'os va morir enverinat. Però el ficciono, aquella escena, doncs la construeixo com si, bueno, a través del que m'han explicat els biòlegs amb qui he parlat, a través dels informes de com va morir, doncs, bueno, ho intento reproduir amb el text com va passar, no? O, per exemple, en el moment en què en el jutjat decideixen que aquesta investigació doncs, l'han de portar els Mossos d'Esquadra, a més dels agents rurals, perquè és complexa, perquè volen que sigui també com si fos un cas, doncs això, amb tècniques policials d'investigació d'un homicidi, doncs llavors jo no hi era, tampoc era allà, però a través dels testimonis, a través dels documents, doncs puc reproduir una mica com devia anar, més o menys, no? A més, com que les persones que apareixen en el sumari, que han estat investigades, doncs ho són en un cas que encara no té cap mena de finalitzat, val? És un cas que encara està sota l'ull judicial, no? Ara la instrucció ha acabat, s'ha de fer més endavant, si s'acaba programant, doncs una vista oral, el judici, etc. Ja veurem com acaba, si és que s'acaba fent. Doncs, clar, per explicar tot això amb persones que han estat investigades, però a la vegada tenen el seu dret a la presumpció d'innocència, llavors el que vaig fer va ser canviar els noms, les circumstàncies, no només dels investigats, sinó també doncs, dels personatges que han tingut a veure amb la recerca, no? A la jutge, els Mossos d'Esquadra, no? Els he canviat una mica el nom, els he canviat també les seves circumstàncies, no? Perquè és un cas que encara està en la via judicial i també perquè per mostrar les coses que han passat, però d'una manera ficcionada. Diguéssim que seria com una novel·la basada en fets reals, si es vol dir així. Uh-huh. O una crònica, no?, en la qual s'han escenificat alguns dels elements que s'han investigat.
Doncs, com diríem, podries ser d'una soia novel·la basada en ets reals. Cal rebre en va que en aquest cas encara continuïn imputat un exconseller i un agent de Mia i Ambient, i aquest cas encara se troba a la demora de judici.
Exactament, era instrucció d'aquest cas ja que veig, més ara cau saber d'un costat era petició de penes de la Fiscalia i de l'altre resolve un dels recursos de la defensa que demanava era nul·litat des accions per una suposada manca d'imparcialitat de la jutgessa que inicia era investigació. Nosaltres ja ho hem preguntat, set llibres, Arturo, també a les portes de judici, ho va més enllà.
Només he agafat els fets que he pogut comprovar a través de testimonis o de documents que tenen a veure amb el cas, i sí que els dono forma com si, doncs això, en lloc d'aparèixer en el sumari, diu que no sé qui va dir una cosa. No, jo ho poso com si estiguessin al davant veient l'escena, no? Però no m'invento res que no hagi estat, diguéssim, comprovat durant la recerca policial i judicial que han fet. Vale, és a dir, d'aquí no me moc. És a dir, jo el llibre el vaig estar fent la recerca fins al moment en què van acabar amb la instrucció ja donada per enllestida, i en aquest punt doncs és tot el que surt, diguéssim. No vaig més enllà, ni m'invento que la sentència anirà cap aquí o cap allà. No, simplement intento reproduir els fets que periodísticament he pogut investigar i no m'he mort d'ells en el sentit dels fets en si mateixos. Ara bé, la manera d'explicar-los, de representar-los, doncs això, canvio una mica els noms de les persones, les seves circumstàncies, perquè no es pugui assenyalar mal dit a ningú en concret, perquè no és la meva funció, no? Però sí intentar fer arribar a la gent que vulgui llegir el llibre què és el que, segons la investigació judicial policial feta, doncs se mostra, no?
I per això que hi des on, Sofia, en quines s'ha basat David Marín en t'escriure si us hagués cas?
Doncs d'un costat en uns documentaus com a sumari, més també ha realitzat entrevistes.
Doncs he fet algunes entrevistes a persones relacionades amb el cas i també fer recerca de documental, de documents. Els documents tenen a favor, que normalment són molt, molt objectius, i el que diu allà doncs, no és interpretable, i, però també he parlat amb gent que coneix el cas, o molt directament, o també gent que també m'interessava, no només la part d'investigació, sinó tot el tema social, no? De la que significa la reintroducció de l'os a l'Aran, no? Hi ha un rebuig social bastant important, no? Doncs parlar amb gent que, això, ramaders, castadors, gent que no ho veu bé, gent també que sí que ho veu bé, alguns, o que troben una cosa positiva, també alguns ecologistes, biòlegs, etc. He intentat fer-me una composició de lloc entrevistant a diferents persones relacionades amb el tema. Després de tot això, doncs, bueno, he anat construint la crònica novel·lada.
Sabem que et debat sugera reintroducció d'erus i força controvertit a Sina Valdaran en bona part del Pirineu, sustut per sectors que patissin més les conseqüències.
Doncs, com ha explicat ara, li ha estat parlat amb diversa gent, li ha estat difícil de parlar amb tutti, era autor d'aquest llibre?
Doncs Marina reconeix que no ha estat de tot fàcil.
Ha estat, a veure, bueno, tenia les meves fonts, diguéssim, sobretot de la part d'investigació, però sí que és veritat que a nivell social, com que és un tema molt controvertit, no era fàcil, és a dir, no hi havia una cua de gent, jo vull parlar, jo vull explicar-te, no, costava, i bueno, llavors molta gent també, sobretot al principi, no? Em vaig adonar que molta gent el que em demanava era, bueno, sí, si vols t'explico com ho veig, o el que he vist, però jo no vull sortir, no? Llavors, bueno, doncs al final he respectat això, hi ha gent que m'ha informat o m'ha dit coses sense guardant la seva, el seu anonimat, també. Doncs, bueno, he respectat, diguéssim, l'anonimat de les fonts quan m'han demanat, i de fet és un dels motius també pels quals vaig optar finalment per explicar-ho de manera novel·lada, no? Amb noms i circumstàncies de gent diferent, etc.
Abans comentava Sofia que era autor d'aquest llibre Mor un os a la Vall d'Aran, s'ha basat en tota la documentació i testimonis que ha pogut trobar. Aporta en aquest cas bé detall que dilleu no s'hagi explicat d'aquest cas?
Era veritat, segons ha reconeix et mateix, aquest llibre no aportarà cap donada nova considerable. M'he servit a resseguir la història des del principi, ara demorat de que se resolve tot.
Algun detallet. La part important del cas, jo crec que ja s'ha dit tot i no he descobert res diferent del que en general s'ha anat dient. Però, bueno, algun detallet, no? Em sembla que no ha sortit alguna coseta com, per exemple, bueno, les línies d'investigació que tenien els Mossos d'Esquadra a l'inici del cas, doncs no n'hi havia diverses, no només una. I, per exemple, doncs van trobar a prop d'on hi havia l'os, van trobar una càmera de fotoparament, d'aquestes càmeres per fer fotografies a la fauna salvatge a través del moviment, doncs que també, bueno, d'aquest fil, els Mossos també van voler estirar, passa que al final aquell fil doncs van veure que no donava cap a cap lloc que poguessin construir cap acusació, no? O cap a... Hi ha hagut alguns detalls que potser no s'han conegut prou. Però en general el cas sí que és veritat que ha estat molt mediàtic i que, bé, les seves circumstàncies allò més general sí que es coneixen, o en tot cas s'han anat dient, no?, amb pinzellades, amb notícies aquí i allà, no? El llibre una mica el que intenta fer és recollir tot això que s'ha dit, buscar, doncs, això, amb les fonts originals, doncs, com ha anat la recerca, la investigació, per què han mirat aquí, per què han mirat allà, i quines conclusions han arribat, i intentar explicar-ho d'una manera que aproximi el lector al lloc, i a la zona, i a l'evidència, no? Per això aquest format de crònica novel·lada, no? Que la gent ho vegi com, bueno, com si estigués al davant passant-hi, no? És com quan en un documental, no?, doncs fan, ens posen allò una part, una escena així amb actors perquè veiem com va anar la cosa, no? Per poder explicar-la bé. Doncs una mica és la idea del que he volgut fer.
Escriu això és un cas que no ha encara hi ha resolució judicial, deu estar tabla complicat, i adelà que pot entrar en un terreny, podríem dir, embarrat.
Ei, atau, segur el risc d'un judici paral·lel tot un, erau tu, de fet, que has sueñat força aquest aspecte i s'ha limitat a explicar et. Serà el lector qui haurà de trair les seves pròpies conclusions?
No ho sé el lector que hi trobarà o com quines conclusions en traurà. Jo, en tot cas, coincideixo bastant amb aquestes conclusions que deies, no? Que és un cas que sí que s'ha fet molta recerca d'indicis i s'han recollit indicis, però, bueno, aquell element probatori o aquell element tan clar d'assenyalar, no? Bueno, no ho sé, en tot cas, els que ho defensin una acusació d'aquest tipus, doncs ja la defensaran en el judici i ja diran en el judici si és suficient o no, o si no va enlloc. En tot cas, jo en això sí que també he volgut ser molt curós, no? Vull dir, hi ha la presència d'innocència de tothom, i en tot cas els que han investigat i han arribat a una conclusió d'imputar, doncs, acusar algunes persones, doncs, bueno, aquestes persones ja suposo que podran defensar-se, i el que els acusen hauran de demostrar que efectivament hi ha hagut una culpabilitat i que se pot demostrar de manera sense dubtes, diguéssim. En tot cas, això ja serà feina dels jutjats. Jo també no volia fer amb el llibre una mena de cap judici paral·lel, no? De dir, no arriba la investigació, doncs arribo jo, no arriba la justícia, doncs no. Jo el que volia era... És un tema molt controvertit, la reintroducció de l'os. Aquest capítol de la mort de Cachú, doncs, ha estat un capítol, doncs, greu, o que ha posat tot el tema de la reintroducció en el punt de mira mediàtic del país i de l'Aran, però també de Catalunya i d'arreu. I això, doncs, ens ha interessat a tots, no? I per això he fet el llibre, però sense voler anar més enllà del que ni fer la feina que ha de fer la justícia i la gent que s'ha de defensar, en tot cas, d'acusacions. Això ja ho faran ells, diguéssim, no?
Per cert, Sofia, entre d'aquell que vulguem d'un apropar-se a d'aquesta novel·la, d'aquest treball, a on se pot trobar aquest llibre?
Doncs se pot trobar ja en les llibreries, també en internet. També se n'ha anat veure les presentacions més a Cine Valdaran, per moment no se n'han previst.
Doncs a veure, si aquest llibre arriba a formar part, per exemple, de les pròximes edicions de Black Mountain Bussos, de novel·la nera, o, per què no, més enllà, dilleu també aquest protagonisme en la sèrie de Carles Porta, que hi crims. Gràcies, Sofia, bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia, són les 12.
Catalunya Informació en aranès.
Era actualitat d'Aran. Catalunya et munt.
Catalunya Informació en aranès.
Una hora d'informació en la nostra llengua. Era actualitat generau. Era d'Aran. És esports, reportatges et temps.
Et munt explicat en aranès d'en José Badia.
Cada dia, també et dia.
Catalunya Informació. A tota hora, per tot.
Le matin, la cigarette à la main, les yeux fixés sur la mer, cœur à découvert, soudain s'arrête flashé, il n'a vu qu'elle, son sein si charmant, si parfait, lorsque la belle a plongé, laissant là sur les rochers, ses affaires et son passé, il écrase son ego, enlève son manteau, s'en va d'un pas rassuré, dans l'eau si froide, rejoindre la beauté salée, le bel éclair allumé. Adieu parents et voisins, jolie fille du chemin, ce soir ne m'attendez pas, ne comptez plus sur moi, cette sirène allongée, c'est ma maîtresse, couchée sur son ventre d'argent, je vivrai joie et tourment.
Ere Mossos i Tele Jovens són els protagonistes de darrer Sons Occitàs, Sons d'Occitània, que mos presenta cada setmana la nostra companya, que ella, Anna Geli. D'una d'amagues AE que mos plantam es Weite 24 de Maitín, arribaran pràcticament en a Mieja, en tot Rebrembà, en motor aviat d'aquesta setmana passada, i plantejant in de nou de la man de Xavi Gutiérrez.
Tustem en aranés.
Un nou de lluís ja hem mes de juny que hi tornam a dam en motor aviat en companyia de Xavi Gutiérrez, que és ja la UEM de Guana de Xon Microfon. Xavi, molt bon dia.
Bon dia a totes.
Començam la recta final dels mots juraviats d'aquesta sesonga. Demagués que seran tres els que queden en tabarrà era sesonga. De moment, hauem de respondre mentre te penses quin serà et muta que mos plantejaràs a la seguida. Hauem de respondre et darrer de mes de mai que demorau aquí eua, així vau entre mai i juny els primers dies en ta responele. E què diria? Tan secret com era sort final d'aquest grup familiar. I una paraula longa, de dets en letres, que la trobàvem a un?
En adjectiu, clandestín, perquè guardats. Clandestín és sinònim de secret i també includís dos mots arlaguents. Clan, que és referència a grup familiar, i destín, en tenut com a accent d'amets sens de sort, d'acro que mos demoren futur.
D'una responses que anàvem a viuta, de correctes també aquesta setmana, que ara seguida les repassam.
Tustem en aranès.
D'on han estat en nau les responses que hauem recebut des que Wade mos didien aquesta paraula correcta, que hi clandestin, i jo que mos didien militància. Soe que aquesta setmana és que l'han endumbiat Fabián Arroyo, Àlex Sirat, Anna Sala, Carme Meseguer, Jordi Ossó, Carme Casas Novas, Alberto Clavero, Sergi Llaurador, sumen cada un d'ell 3 punts. Fabián Arroyo, Atson Tour, que sigui que més ràpid en respone, sumarà aquest punt extra que ballam aquest esta sesonga més ràpid en respone el motor aviat de cada setmana. Donc ara, prenets atenció i presti en ta enviamos era responsa a nou motor aviat que ara seguida plantejam.
Tustem en aranès.
I ara, deja començam amb aquests tres darrers mots auraviats que plantejaran pendent en mes de juny abans no acabe era sesonga de Maitín d'Aran. El primer dels tres entra d'aquesta setmana, que dits com, Xavi?
El primer s'amaga en aquesta definició amorosament monetària, si podem dir de tal. Que dits? A valoració de prets de ramó de 8 letres.
Es responses contostem mitjançant el telèfon mòbil i un missatge de WhatsApp en 607-07-09-09 o també a través de correu electrònic, que ara ja són menys que m'olaen arribar, més en tu cas també d'un EI ben recebut, aran@ccma.cat. Xavi, rebrem a mos. En motor aviat d'aquesta setmana s'amaga un.
En aquesta definició, a valoració de prets de ramó de 8 letres.
D'on era responsa que arribarà de Lluís, que venguen. Què la veig a deixar, Xavi?
A deixar de bona pensada.
quilograms.
11 quilograms.
120 quilòmetres hora.
45 quilòmetres hora.
4 rodes.
2 rodes.
220 centímetres.
42 centímetres. Suser asfalte, ciclista, i tustem et més vulnerable. Més en cas d'accident i perdem tuti.
Distància, seguretat, precaució.
En la carretera, més respecte, menys accidents.
Servici Català de Tràfic, Generalitat de Catalunya.
On dit aucun drapeau, je ne veux suivre aucun troupeau.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai ni maître, ni gourou, ni contre-maître, rien du tout.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai jamais envié quelqu'un, je ne suis jaloux de tes gueules.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'attends aucun messie, je n'aime pas les utopies.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne me sens jamais vaincu, je ne me sens jamais cocu.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'accable pas les perdants, je ne me sens jamais gagnant.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien. Toulousain.
J'en veux pas à qui que ce soit, je ne m'en prends jamais qu'à moi.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne crains pas les...
Són els fabulós trobadors que mos porten a arribar a Mieja, a aquest Tolosena, i un tema que mos portarà ara a parlar de l'Arxiu General d'Aran.
En Maitín d'Aran, era història d'Aran a través de sos documents d'haver a col·laboració de l'Arxiu Històric General d'Aran.
Tornem amb aquest podcast, ne didem, des 25 anys de l'Arxiu General d'Aran en 25 documents. Saludem un dia més a Maripau Gómez, que era directora de l'Arxiu General. Maripau, bon dia.
Bon dia.
Avui, començaments de segle desagüeit, enta parlamos dels privilegis de la Val d'Aran en un document que has volut destacar perquè podríem dir que ell... El primer document és de manera arxivística, moderna, podríem dir, més estan parlant de començaments del segle XVIII.
Oh, de moment, el primer document que coneixem, on hi ha un treball, que podem dir que hi ha arxivístic, vull dir, de que ve la persona, no sabem si ve escrivant, ve notari o ve l'arxiver, restacat a la documentació del Consell General d'Aran, que avui ha accés a on era aquesta documentació, és que hagués treball arxivístic en aquest moment. I també, curiositat d'aquest document, que en el primer moment sabíem de la seva existència i l'havíem dat per perdut, i després mos apareixec. I hi ha un document que viatge força.
Doncs parlarem d'aquests viatges. Quan vam ensenyar, en te coneixen, ensenyar el document en general i després ja vam a documents o a d'aquest document viatger explicar els viatges.
Hi ha un document que hi ha enquadernat en pergamí, hi ha en paper, però la seva enquadernació hi ha en pergamí. El pergamí hi ha enquadernació, no hi ha un pergamí aprofitat, un text escrit reaprofitat. I manuscrit consta de 40 huelles manuscrites. Actualment se sap la gens d'una col·lecció que s'anomena Col·lecció Val d'Aran, Depòsit Antic Hospital de Santa Maria de Lleida. Ella havia viatjat en pis perquè porta aquest nom, aquesta nomenclatura, molt destacada amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Dides, hi ha un document força viatjaire que d'una a una li començam a seguir era pista d'aquest viatge que hagués document.
Doncs ens hauríem de plaçar ara entrada dels nacionals en Val d'Aran en 1938. Ja en la tardor d'aquest mateix any hi arriba així en Val d'Aran un agent de lo que s'anomentava el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que era Manuela Bizanda. Aquests agents venguien a rescatar o salvar béns documentals o béns eclesiàstics o monumentals, i vivien a salvar-les de les hordes rojas en aquell temps, no? El que genera un inventari i emportar-se aquesta documentació per ser, com que encara hauria de continuar el conflicte bèl·lic, doncs salvar tot aquest patrimoni. I sabem d'això per un acte que s'escriu entre 13 d'octubre d'aquest any, també de 1938, i coneixem tot aquest viatge d'aquesta documentació, que a més d'aquest llibret, d'aquest inventari, d'aquest índex de privilegis i d'auta i documentació, la major part de documents són del Nautaran. Segueixen l'estut de Cap d'Aran, ja estava de Salardú, de Tredòs, de lo que s'anomena també el Consell de l'Olivera, que hi ha entre Tredòs i Salardú, com una associació, i tota aquesta documentació se l'emporten. Aquest legat de documents, sabem per aquest acte que s'envia a Saragossa, a la comissaria que s'anomena de la zona de Levant, i aquí ho queden de pausadi. Hi ha una carta datada en aquesta ciutat de 1939, hauríem ja també la llista de quins són aquests documents que s'havien emportat. Eden Pistabé, en nom de la comissaria, el segundo Soriano, entregue que aquesta documentació a l'arxiver de l'arxiu històric de la ciutat de Saragossa, que curiosament se diria Lluís Boya, més no sabem si avui és relació de Mera Val d'Aran, en esos paisenyes, o vull dir, era casualitat de cognom, però ja ho tenim, que sigui Lluís Boya, no? Un cognom molt coneixit en la Val d'Aran. Un viatge acabat, el conflicte bèl·lic, atur dels anys 40, aquesta documentació tornec a la ciutat de Lleida. I aquí us he de pausar que en l'antic Hospital de Santa Maria, que era actual sedença de l'Institut d'Estudis i l'Erdent. I a la vegada sigui que, uns anys d'empuix, quan el servici d'arxius delegats d'aquesta institució s'encargue ja de la documentació. I sigui que en març de 2011, en dia 25, quan sé que era restitució d'aquesta documentació a la Val d'Aran. Se signa un acte de restitució entre l'Institut d'Estudis i l'Erdent i el Consell General d'Aran, i aquesta documentació sigui lliurada i deposada en l'Arxiu General d'Aran. Per això, en nom que porti aquesta col·lecció, rebrem bé aquest, que sigui que en depòsit en aquest antic Hospital de Santa Maria de Lleida.
Dides, ell treball arxivístic. Començau tot just començat el segle XIX, 1708.
Sí, he datat, perquè el llibre he datat, però el que no he signat, és a dir, no sabem qui escriu. A tal com en molts documents, tapant la signatura del notari, de l'escrivan, del mossèn, del rector, del vicari, qui escriu aquest llibre. Sí que li podem dir que hi ha un treball arxivístic, no sabem on era la documentació de pausada. Sí que sabem que no eren l'agents de l'armari de si esclaus.
Jo creo, per què?
Perquè l'armari datat en 1753. A la vez, com que era inventari, sigui que et avantes, sí que coneixem per actes del Consell General que la documentació se salvava en no hi hauria arques. Vull dir que els privilegis, els llibres, se salvaven en arques de vista. De plus ja serà era armari. Tampoc sabem on era de pausat, podíem suposar que segurament era en l'església de Sant Miquel de Viella, també podria haver estat en Sant Aurens, que on segueix en les eleccions, però hauria d'estar en aquestes, en una d'aquestes dues esglésies.
T'ha de querir que no et sapin, era l'església de Sant Aurens, que seria ara el que hi ha cap de passeig de la vila de Viella, passeig de Viella, donc en aquella placeta que hi ha aquí a Escorralets, que n'edidem és de Viella, sí. Donc aquí era plaçada d'una aquella església de Sant Aurens que desapareixec.
Sí, que se perdé que no hi ha des guerres carlines. Sí que sabem, bueno, que hagués, jo li anomenem el nostre arxiver, no? Equialista o enumeració breu per urde dels documents, ella ha dit d'Equinirlex, on se permet identificar i localitzar la documentació a través d'un número correlatiu, i això se ve perquè en la part de darrere dels pergamins tot hi són numerats, ella ha dit que aquesta persona, però que sí que hi ha veritat que aquest índex no és ni cronològic ni temàtic. Ella ha dit de quin número, a mesura de que anàvem agarrant els documents, però no és que aquest treball d'ordenació anterior, de dir, o et va ordenar per dates o et va ordenar per temes. I a la vegada que aquesta indexació. Sí que hi ha veritat que hi ha descripció, hi ha un breu resum, hi ha registre del contingut del document, també m'ho dic com he escrit, si hi ha en pergamin o hi ha en paper, i mete la data i també el número per poder localitzar el document. Uh-huh. El treball se titula Índex de privilegis que les majestats catòliques han concedit a la Vall d'Aran, i en la primera huella, i aquí ho entrapam també un títol que dic Memorial i rúbrica de tots els privilegis i actes i escriptures que se troben, i aquí cite l'arxiu de la Vall d'Aran, sí que aquí, quan data el document, perquè met fins al present any de 1708. Sí que cal dir que aquest treball continua posteriorment, perquè ho hem trobat documents posteriors, ella diu que vera persona continua escriuent, i els darrers documents que apareixen indexats són de 1847.
Un treball que he escrit en català, donc, com havíem d'escutar per aquests títols, no pas en un aranès antic, més dilleu o que podríeu jo barreja, més podem dir que hi català.
Sí, de viatges, aquesta escritura sí que se pots dir d'ell en català, però també t'apareixen paraules en aranès, formes verbals, topònims, expressions. com que no s'ha fet un estudi, que és veritat, no s'ha fet un estudi de com ell... Sí que Patrici Pujat, que avui he comentat, que en les seves investigacions li havia semblat que digueu si podia parlar que en aquest moment, si s'estudiés aquests documents, com era l'escriptura i era letra, igual sí que se podria parlar de que sí que hi havia, però clar, crec que s'hauria de treballar.
D'una treballa que comença en 1708, et primer document que indexe no pot estar i altre que era querimònia, digueu. Digueu i ja era en aquell moment era document per excel·lència.
Aquest sí que en 1708 una persona que està en un inventari o aquest índex indexe, document, l'emet el número 1, perquè se té campes al darrere de la cerimònia, era que quan visitam l'arxiu, doncs això és el número 1, i ell era cerimònia. A més, he dit que, en resum, que hi ha un document escrit en pergamín que se le coneix vulgarament amb el nom del privilegi de la cerimònia. I a dir que també ja mos està dient que aquest document dale el número 1 i que li da, bueno, i que ha molta importància. No?
D'aquesta cerimònia en parlarem més tadeguant, més en tot cas, quin hi d'altres documents indexen en aquest moment hagués notari, hagués escrivà de que no coneixem res més que la seva escritura?
He llegit, me sembla que 4 documents, perquè tot i és un curiós i perquè sobretot són ratificacions de la cerimònia o causes específiques de capítol de la cerimònia o causes específiques d'autivisi i costums. Un d'ell és un privilegi de 1352, autrejat per Pere Tresau et Ceremonius, i aquí mos parla de dret civil. I com se passen els béns mobles entre les famílies, béns mobles i immobles, no? A la vegada el rei d'aquest privilegi dient que se cau que morir sense testament i no deixa els hereus, doncs els béns han de passar als familiars més directes, com podria ser el pai, el mai, el pairín, la mairia o els paisenyes, i tot això ha d'anar a línia, per a línia d'on ja seran aquests béns. No? Però també meten un petit incís en que a cro serà si se paguen els deutes del difunt. Ella ha dit, ja deixen lliure en que si haguera família i endeutada, doncs es da més béns, s'hauran de pagar els deutes i digueu ja no arriben a d'aquestes familiars directes. Hi ha altres despins i capítols que hi curiós. Era veritat que en tots els inventaris que ex, me sembla que són que m'ha llegit un o dues documents en què se succeís això. I hi que diuen que els ills o illes de caperans succeïssin a sos pais de la mateixa forma que els ills legítims. Ella diu, seran els hereus dels béns del son pai caperan s'hagués a mort sense testament.
Per tant, podem deduir que els ills descapellats, tot i que els sabien que eren, no eren ills legítims, més les dà aquest valor com si siguessin ills legítims.
Sí, sí, i això ara és poc en un inventari, ja parlàrem, digueu, més de 10 anys, més de ser que un testament on sí que un caperan deixava esos béns a son ill. Que quan lieges, això t'ho ensenyau, però després penses, pues sí, no? Eren causes que... I, a més, que en segle XIV ja era reflectit, que, i això és tot tan nu que els béns de la família desapareixessin, no?
Que quedessin aquí o en el viatge de la família. D'aquest número 4, aquest...
Sí, també parla de causes molt restacades amb els maridatges, com, per exemple, pendent en maridatge, era home era on se podien anar donacions de béns mútuament, era en el seu testament podia cuellar a son home en els guanys que era huiet, i serà en a morir sense testament, et son dots, i això sí que és veritat que ja és molt en els documents, hauria de tornar a la casa d'on havia exercit. I això sí que ja és en molta documentació, inclús a judicis, perquè aquesta dot no se torna i les famílies reclamen que tornen aquestes dots.
Parlem de l'altre document que et anota com a número 5. Què m'has dit?
Sí, és molt interessant perquè era la força que ara valdaran que Artenya, a través de la cerimònia, i no pagar certs drets que eren regalies del rei. I acroges en la cerimònia ja eren causes que havien passat que no eren lleis escrites, sinó que eren usos i costums, e que en aquest document de 1387 Joan I Casadur ratifique, i ell com ratifica el que ja se diria en acerimònia. I és que els aranès eren lliures de tots els drets, per exemple, no havien de pagar l'euda, l'impost de la tarifa fixa que grava era entrada de marxandins a les viles on hi havia mercat, dret peatge, dret que se pagava per passar per un camí o pont, et pes, mesura o carnalatge, que eren un impost es viandes mortes, i et borregatge, que eren impostos esprimaus e desimposti reiaus e vediaus que eren impausats o que s'havien d'impausar.
Per tant, doncs, vedem com a geranògid amb aquesta querimònia no havien aquell drets que les dauen en dauti locs de que havien de pagar delme a rei per moltes causes eris en liurauen.
Sí, 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 sí. Acro passarà. Sí que hi ha veritat que ja veiram en...
Ara no passa.
Sí, sí, causes que se van perdent.
Ara Hisenda m'ho la cau pagar tu.
Sí.
Ja ho té des documents que recull hagués escrivà, hagués notari?
Sí, com a vedets, ara hagués aquest pergamín, el privilegi número 17, però ell de 1316, ja dir, si hagués arxivat o hagués fet un ordre cronològic, hauria anat, pues, d'empuix de la querimònia o ens han despuix. Per això que no indexa cronològicament. Ell també ha utrejat per Jaime II. Mos parle des aes judicials que sustut era justícia criminal que s'haurien de tractar, que s'haurien, no, que se tractaven en Castet León, e que aquests s'haurien de cada de 8 en 8 dies, e tots els divendres de cada setmana. E si, si era esta, aquesta dia se passaria l'endemà. E si aquest divendres era un dia d'esta, doncs seria, per exemple, dissabte.
Més documents que trobam en aquest document
general. Sí, sí, en 1399 i Martín I també caudide, per exemple, aquest document i datat en Saragossa, en anterior en Tortosa, d'auti l'estrapam en Barcelona, d'auti en València, i a Crota hem us dit que els curs eren itinerantes de Reis, és a dir, que Reis tant leu eren una ciutat com i auta. I aquesta expedició de documents també m'ho reflexe aquests curs itinerantes. A la veig, hagués de Martín I, m'us dic que s'autreja que cada un dels pobles de la Val d'Aran se pugui amassar a Consell en lloc on ben vist les serà és sense permís de cap oficial reial. Ella dide que se continuï amb aquesta forma d'amassades, es consells en les viles, i que t'amassassen no hauran de demanar permís ni et castaran en aquest moment, ni els bailes, ni els jutges, ni els representants del rei. Ella diu que et puiran per ell mateixi.
Què més podem conèixer d'aquests documents?
Ja, mos vam en segle XVI, ja no hi ha un privilegi, sinó que hi ha una sentència reial, de la Reial Audiència de Barcelona, i en pergamín, i ell en 5 de mai de 1595. I aquí ja se declara que, a condar d'aquesta sentència, els oficials de la Val d'Aran, com per exemple són el governador o el jutge, han d'estar catalans, i no poden estar de cap altre regne. És veritat que per a documentació sabem que avui hi ha hagut moments en què els governadors eren aragonesi, més, a condar d'aquest moment, volen que siguin catalans. D'empuix ja veuran també que hi ha alternances. Segurament hi haurà aquest judici restacat amb aquesta demana de que els governadors d'on siguen, de quin costat, i a la veig ser aquesta sentència on s'ha dit que haguessin d'este català.
Un document més mos parle de la jura de governador d'Aran, que Carlos de Mendoza. Hagués encara que et la numere, no li da jo a data.
Bueno, perquè el document no hi ha datat. Hi ha d'aquestes causes que tots ho hem de pensar, que se metem la data en els documents, facilitam era vida als arxivers, no? I el que passa, sí que sabem, o sigui, qui està en era jura, que hi ha un nou governador d'Aran, Carlos de Mendoza, no, ell era l'única que ho hem registrat a tau en pergamina on se li eix com a d'este via jura d'un governador, però no hi meten era data. El que sí, per dir altra documentació que se conté en xuns del Consell General de la Val d'Aran, com que hi ha documents d'aquest governador o actes relacionades, sabem que podria este a tur de 1604. Ara veig aquí, és com ha d'este aquesta jura del governador, perquè ha de jurar uns capítols. Per exemple, t'ha de jurar que haurà de passar a taula de justícia, si per exemple a et agravis, pues t'esmenales. També ei obligat a observar tots els privilegis, els usos i els costums d'Aran, des viles i des llocs, que també salvarà tots els capítols, els usos i els costums escrits en el que era inument en un llibre blanc de la presenta val. Aquest llibre blanc sí que hi ha veritat que en arxiu haguem un llibre posterior de 1632 comença, que també quan comencen a escriure meten llibre blanc de la Val d'Aran. Però clar, si estem en 1604 no pot estar. Ella diu que segurament hi hauria un anterior que remassava, digueu, acords del Consell que no mos han arribat. També dits que quan els consellers d'Aran declararan que el governador ha et cauque mau a cauquia persona, hagués el governador haurà de pagar el mauet. Mentre passi això, no podrà administrar justícia. Tampoc el governador no podrà portar cap de presoent a Castelleón si no hi havia ordre de captura dictada pel jutge d'Aran. Etostem que el governador ara portar cauque presoent a Castelleón serà el baile qui amiarà, ha dit presoer, a demana dels consellers d'Aran, i hi haurà era obligació d'ensenyar era ordre de captura dictada pel jutge.
Per tant, no vedem que d'entrada no podia meten a presó a quin se vulla, que li entrese pel mauell, sinó que hauria de part del jutge que decidisse o que diguesse que aquest hauria d'anar a entrar a presó.
Sí. I, a més, també se protegís bastant els aranesi ta que no siguessin, no hi hagués represàlies entre governador i certes persones d'Aran, no? També el governador no podia cap d'assemblada si no havia el consentiment de tots els oficials de la cur. En les amassades, el governador són que podria prendre les decisions que li corresponerien i la resta de decisions les hauria de prendre els oficials. I també, quan se vol presuer que se trapa o en Castelleón, recebia una despena com a era de costum. Ella diu que si estava presoner se li hauria de dar de menjar. Vull dir que sí que hi ha veritat que en vez documents que he llegit, que les portaven sopa, que les dauen pan, formatge, ella diu que sí que se les dau un mínim, no?, de manteniment d'este en a presó, no? També rebrembem que avui en un privilegi avui hem dit que hi havia un impost que era de l'euda, que en segle XIII no se pagava, però ara que ja se començava a recaptar. I aquí, en aquest impost, a punt d'ara, s'haurà de recaptar des d'en Viella, però no en Castelleón. Ella diu que aquests tisors no podien estar recaptats pel governador. També quan els consellers de la Val d'Aran anaran a Castelleón a tractar ells amb el governador, en aquest capítol diria que les haurien de deixar entrar amb les portes obertes del castell, ells podien entrar amb les seves armes, també amb els seus acompanyats, per este els consellers protectors del castell. Ella diu que se deu aquesta importància a aquesta administració específica de la Val d'Aran que pogués entrar en Castelleón, que era sedença del representant reial, que era el governador. També hi ha altres capítols, m'ho dic, que en les causes criminals el governador són que podria recebre entre dos o tres testimonis cada dia. El governador, que anarà en contra també, especifiquen dels capítols, dels usos i costums de la Val d'Aran, serà condemnat pel Consell General i haurà de pagar els consellers la despena d'aquestes diligències. I el governador no podrà portar cap de presoent a Castelleón si no hi pareix continguts en privilegi reial. En la resta de crims, el presoent haurà d'estar lliurat a mans del conseller d'on serà dit presoer. Sobretot aquella era jurisdicció civil, que se portava més l'agents dels consells de vila o dels consells de Tersut o el mateix Consell General. I també els aranesi podrien... Aquí ja hi ha part específica dedicada als xivaus i als potros, que diria que els aranesi podrien comprar, venir o criar qualsevol tipus de potro des de guassades que s'atrapauen en les muntanyes. Era venta se podia per tota la Val d'Aran, i el governador jurau damb aquest capítol que cada habitant d'Aran són que podria haver dos putros espanyols i si se passava d'aquest nombre se les podria confiscar. I també en t'acaba sí que volien que quedés molt clar que totes les muntanyes araneses eren assegurades contra qualsevol bestiar foraster a tal com els majoraus i pastus i que acro ja constau en aquest llibre esmentat blanc de la Val d'Aran.
Són Junts, que avui de jurar et governador d'Aran, Carlos de Mendoza, en moment d'arribar en càrrec, com a vedem per tot aquest de ben segur que n'hi avui a més, no avui tant de poder com a pot semblar era paraula governador. Avui a poder, més molt, molt limitat i molt seccionat, sí. Que l'embarrauen molt, depèn de quines causes, sí, sí. No podia decidir per et xulet.
Sí, sí. Ja hi ha moltes històries de governadors que mos daria per molts programes. Sí que voleria remembrar que era jura del governador, se solia en Santa Maria de Mitjaran.
Donc, dame aquest darrer apunt, barram aquest cinquau capítol dels 25 documents que volem entestejar els 25 anys de l'Arxiu General d'Aran, un dia més en companyia de Maripau Gómez. Gràcies, Maripau.
Ha deixat, bon dia.
Catalunya Informació, et maitin d'Aran. Mos pots seguir en Facebook, en Twitter, @cati_aran.
En si no més de 5 minuts, entes nou d'et maitin, d'una, com diríem, avui i el Dia Mundial del Medi Ambient, vos parlàvem de cauque estudis, d'una, volem un senyal d'atenció a aquesta jornada, perquè aquest estudi ja pintàvem, diria que viu en zones de nauta contaminació, predispose a avui asma, sustut en mainatges i adolescents, i exposició a partícules contaminantes mos perjudica, era salut respiratòria, també cardiovascular. En tu coincidia avui, com diríem, de Mendia Mundial de Mediament, des de l'Hospital de la Vall d'Hebron volen aplicar mesures concretes en tants pacients que són més vulnerables. Mos ho explica Mònica Mas.
L'asma, una de les malalties respiratòries més comunes entre la població, pot debutar pel simple fet que es visqui en una zona d'alta contaminació. És un dels estudis que ha fet l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron, el VIR, tal com explica la investigadora Xus Cruz, biòloga del VIR i experta en la relació entre la contaminació i les malalties respiratòries.
Aquests nens, quan viuen en un ambient contaminat, després, quan són adolescents, sempre hi ha més percentatge de nens amb asma. I això té relació amb els contaminants. Això vol dir que quan ets petit, molt rellevant o molt important a l'ambient que respires. És el moment en el qual doncs, la funció pulmonar s'està desenvolupant, el sistema immunològic s'està desenvolupant, que viure al centre d'una ciutat on estàs tot el dia exposat a contaminants.
A més, a les persones que tenen al·lèrgies ambientals se'ls multipliquen els símptomes si viuen en zones molt contaminades.
Quan vius en un ambient contaminat, els al·lèrgens són més potents. És a dir, si una persona, diguem-ne, que té una crisi asmàtica amb 20 micrograms d'àcar, m'ho estic inventant, eh? Si vius en una ciutat, a lo millor 10 micrograms ja et fan el mateix efecte, perquè es combina amb la contaminació, sobretot, amb, per exemple, amb les partícules dièsel, les partícules PM, i això fa que els al·lèrgens siguin més potents.
A banda de les patologies respiratòries, la contaminació també està implicada en moltes malalties cardiovasculars com l'infart o l'ictus. De fet, s'ha comprovat que en dies d'episodis d'alta contaminació creixen el nombre de persones que arriben a urgències amb aquestes patologies. El doctor Jordi Banyeres, cardiòleg de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de l'Hospital, planteja que a finals d'any es faci un protocol concret per tots els pacients d'alt risc cardiovascular amb aquesta mesura.
Per exemple, una persona que ja ha patit un infart de miocardi o que està afectada d'hipertensió i diabetes, no? Recomanen que aquestes persones, els dies amb més contaminació, que realment hi ha pics importants, doncs que no surtin al carrer. Doncs aquesta és una mesura, no? que es podria aplicar.
I reclama que la contaminació formi part de la història clínica d'aquests pacients com un factor de risc, tal i com ho és la hipertensió o el colesterol alt.
Doncs, ja en la recta final d'aquest programa, vos volem rebre en va que encara avui en era audiovisual de Viella en dues sessions que vam poder veure era pel·lícula titulada Fast Furious. Ell era de jau edició ja d'aquesta saga de pel·lícules d'una d'un dels temes d'aquesta banda sonora d'una que metaran punt final a ta programa d'avui. En tot rebrem va que aquest pròxim dissabte, dia 10 de juny, s'esteja en Gesa Sant Martí de Curilla. Dama era tradicional d'una missa en la capella de Curilla. I d'empius aquí s'oferirà a tots els assistents la caritat Pan e Urmatge en baixar en poble Tasguet Vall de Tarde, dama l'orquestra Café Latino, que seguirà d'empius a condar des 12 mies ja de la net, dama les orquestes Café Latino e Doble Cara, per aquest motiu, per a celebració de l'esta, parcatge d'una era plaça de Gesa que demorarà inhabilitada en ta et parcatge. També aquest dissabte hi haurà una jornada a Tour de Rus en Aran Park. Serà d'ama dues sessions, una de maitín entre les 9 i la 1 i una de tarda entre les 2 i 6 de la tarda. Si voleu més informació, vos podeu adreçar en Aran Park en tota aquesta jornada que aran a Sugerus i també dilleu en poder veig és 9 i exemplars, es diu 9 i exemplars que ja m'assegura ja mos avançaue que avui han d'arribar d'alce de, seran aquestes dues noves espècies, aquesta nova espècie, aquests nou animals que seran els protagonistes d'aquesta edició, d'aquesta sazón de Aran Park en Bussos. També dels temes de la banda sonora d'aquesta Fast and Furious Dets, que viram avui en dues sessions en l'audiovisual de Viella, d'un metem pione final a ta programa d'avui, tornam entre les 12, d'amer informatiu en aranès, i a més causes de manga dimarts a condar de següent, tenia nou edició d'aquest programa, en què a la veig a dissabte. Força, bon dia.